Les dues en punt. Arrenca l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Encadenar 8 Jocs Olímpics és una autèntica animalada per qualsevol esport. Fer-ho, a més, en una disciplina tan dura com els 50 quilòmetres marxa nit, explico l'home que durà a terme aquesta proesa a Tòquio, si res no es torça, és Jesús Ángel García Bragado, Chuso, que no ha fallat de forma ininterrompuda a cap gran campionat internacional des de la seva estrena amb la selecció ara fa 27 anys i mig, als Jocs de Barcelona 1992. Ahir va ser el convidat d'excepció del sopar del mes de novembre del Panatlon Club Sabadell, l'entitat que s'encarrega de difondre els valors de l'esport, entre altres coses. Només escoltant una pinzellada de la seva carrera ja paga la pena seure i escoltar-lo una bona estona. És el que vam fer ahir a la nit a l'Hotel Orpí i de seguida us n'aproparem una part d'aquestes reflexions sobre atletisme, esport en general i fins i tot aspectes de la vida quotidiana amb un autèntic mite de l'esport de casa nostra.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No havia nascut encara i ja estava als Jocs Olímpics García Bragado, el nostre Roger Benet al control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Avui valorarem la reunió de la Federació Espanyola amb els clubs de segona B i tercera. Escoltarem un dels intocables, el Sabadell, Grego Sierra, i també dos dels quatre gallecs que van formar a l'11 del Sabadell diumenge, Aitor Pascual i Alberto Leira. També passarem pel sopar del Mercantil Legends. Tindrem vòlei, tenis taula i atenció, com diem, que xerrarem una bona estona amb un mite de l'atletisme, Chuso García Bragado.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta també la quarta jornada de la fase de grups de la Champions. El Barça rebrà l'Eslàvia de Praga quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre, amb Ousmane Dembélé com a gran novetat a la convocatòria d'Ernesto Valverde. A les 9 el València té un partit clau a l'estadi de Mestalla contra el Lille francès. I Víctor Clavers estarà un mes i mig de baixa. L'aler valencià del Futbol Club Barcelona pateix un trencament a la fàscia del seu peu esquerre, lesió que es va fer en l'últim partit contra el Fuenlabrada.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, qüestionat per la derrota contra el Levante abans de rebre avui l'Eslàvia.
Las derrotas lo que hacen es obligarte, te obligan más. Y efectivamente estamos más obligados, sobre todo para quitarnos todo ese lastre que tenemos que te genera una derrota. Pero hay que respetar al contrario porque el Eslavia es un gran equipo. Ya sabemos cómo es esto. O sea, el entrenador al final es el responsable del equipo, del grupo, y bueno, cuando se pierde, pues siempre se mira al entrenador. Ya sabemos que es así. En ese sentido, pues bueno, lo asumo.
I a les xarxes socials.
El Natació Sabadell a Instagram, després de l'operació al cap a la qual s'ha sotmès la nedadora Catalina Curró. Cata, des del club ens n'alegrem que tot hagi sortit bé i et desitgem una molt bona recuperació. T'esperem aviat, també aquí a Ràdio Sabadell. Esperem que tota la recuperació vagi com millor possible.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs últim quart d'hora del partit de la Lliga d'Indonèsia en marxa Pusamania Borneo contra Perseru Badak Lampung.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem donant un cop d'ull al web de Ràdio Sabadell. Avui fa un any, satisfacció moderada de la plantilla arlequinada després de fer el 13 de 15. El Sabadell Nord cau per la mínima a Palamós jugant una hora amb un de menys. El Mercantil llançat suma la tercera victòria consecutiva. A més, l'estrena de Quim Colet no resol els problemes més immediats del Natació Sabadell. I dos apunts més, la 28a cursa del club aplega més de 1.100 atletes o Erika Villa Ecija s'acomiada de la natació.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria. El centre d'esports va ser present ahir a la reunió amb més de 400 clubs de segona B i tercera organitzada per la Federació Espanyola a les Roces i a la qual es van exposar les millores pels pròxims anys en l'anomenat Impulso 23, un pla que inclou mesures per beneficiar els equips més humils del futbol estatal. El Sergi Parc, abans de buscar la reacció del centre d'esports, ens ha resumit en 2-3 minutets alguns dels punts claus d'aquesta reunió. reunió dut a terme ahir a la tarda a Madrid. A la important reunió d'ahir a les Roses hi van assistir més de 400 clubs de segona B i tercera. Entre d'ells, gairebé tots els catalans, excepte Nàstic, Badalona, Vilafranca i Castelldefels. La delegació catalana va ser encapçalada pel vicepresident de la Federació Espanyola i president de la Catalana, el sabadellenc Joan Soteras. En aquesta trobada es va presentar el pla Impulso 23, que recull un conjunt de mesures que augmenten les ajudes econòmiques de forma progressiva als clubs de segona B i tercera fins a la temporada 2022-2023. En paraules del president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, un acord històric.
Una reforma que va a permitir que tengamos unas competiciones más fuertes, pensadas para aquellos que menos tienen. Eso ha sido lo que nos ha movido a plantear un nuevo programa que ahora vais a ver. Un acuerdo que lleva aparejado un aumento histórico en cuanto a lo económico, del que todos vuestros clubes se van a beneficiar. Repito, con rigor y sobre todo que va a hacer posible la estabilidad, que la mayoría de vosotros estáis deseando.
Tots els clubs que s'adhereixin al pla veuran augmentades les ajudes directes que rebien de la federació. Els de segona B, per exemple, passaran dels 70.000 euros fixes als 100.000, més totes les variants per quilometratge o arbitratges. Els que més participin a Copa del Rei rebran de mitjana un total de 202.000 euros, un increment del 50% respecte al que ingressaven fins ara. Rubiales explica, a més, com es compensaran els desplaçaments en aquesta competició.
Cuando un equipo de segunda B juegue en casa y otro tenga que viajar, el que viaje tendrá 45.000 euros y el que juega en casa 35.000. Estoy convencido de que todos los que estáis en segunda B representando aquí a clubes preferís jugar en casa con 35.000 euros. Pero, obviamente, tenemos que compensarlo de alguna manera. Y esos gastos de viaje más la pérdida del factor cancha la hemos valorado en un diferencial que creemos que es de sobra más que justificado. Sigo pensando que todos querréis jugar de local. El que tenga la suerte de jugar de local, perfecto, pero el que tenga la mala suerte va a tener una compensación en diferencia de 10.000 euros. Pero la media es una subida de 23.000 euros a 40.000, 17.000 euros más.
Són les principals mesures que es van posar sobre la taula ahir, però no les úniques. El director general del Centre d'Esports, Bruno Valle, va preguntar sobre el deute que el Consejo Superior de Deportes té amb clubs com el Sabadell per les subvencions de les quotes de la Seguretat Social. Andreu Camps, secretari general de la Federació, assegura que aquest pagament es farà aviat.
Está prácticamente cerrado, pues con miles y miles de datos dentro de un Excel, pues hay un DNI, porque solo con que haya un número de un DNI o una letra de un DNI, no sé qué, que no acabe de cuadrar, se bloquea, pero estamos, yo creo que en un plazo de una semana, semana y media, el Consejo Superior de Deportes, creo yo, no más de dos semanas, va a resolver, porque tiene que resolver el Consejo Superior de Deportes, tiene que hacer la resolución definitiva de las ayudas para que nosotros podamos pagar a los que aún no han recibido y pagar el tanto por ciento que quedaría a aquellos que ya estuvieran recibidos.
Si totes aquestes mesures són possibles, segons es va assegurar ahir a la reunió, és per la modificació de competicions com la Copa o la Supercopa, l'augment dels ingressos per patrocinis o la política de contenció econòmica dut a terme per la federació. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports, present ahir a les Roses. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Fèiem ara una pinzellada ràpida del que va ser una reunió feixuga, amb molta gent present a la ciutat del futbol de les Roses. Per part del Sabadell, quina valoració es fa d'aquesta trobada?
Bé, en principi és una bona notícia. Sempre que el club pot rebre més ingressos, doncs sempre és una bona notícia, amb el qual el que volíem comunicar avui era un increment d'aquests beneficis que tindran els clubs de segona i tercera, amb la qual la valoració és positiva.
Calia per això fer un replantejament, no?
Sí, no crec que sigui l'últim, crec que en calen uns quants més per a que almenys la segona divisió B doncs sigui una competició més professional i que no generi els dèficits que generi els clubs, però bé, si de moment doncs es rep una ajuda superior a la que hi havia, doncs benvinguda sigui.
Escoltàvem també la resposta que us donaven a la inquietud del retard en el pagament de la subvenció per part del CCD. Confieu que es compleixin aquests timings que deien, de fins i tot de qüestió d'un parell de setmanes?
Esperem que sí. Jo poso en dubte que siguin aquestes dues setmanes. Estem parlant d'ajudes de les dues temporades anteriors, no només de la temporada anterior, sinó de la 2017-18. Bueno, hi ha hagut retards, és veritat que no hi ha hagut, bueno, que hi ha hagut també el govern espanyol de moment ara en funcions i que això sembla que també ha retardat algunes coses. Tant de bo arribi aviat, perquè per nosaltres doncs és una quantitat molt molt important dins dels nostres pressupostos i més tenint en compte que s'ha acumulat de dues temporades, amb la qual esperem que sigui aviat. Jo si arribi abans de que finalitzi l'any, doncs ja estaria satisfet, la veritat.
Si no recordo malament, estava per sobre dels 300.000 euros, oi?
Sí, és correcte. Sí, s'han de confirmar encara les quantitats exactes, perquè ja et dic, com que encara no t'han confirmat ni les quantitats exactes, doncs és el gènere del dubte que pugui ser tan aviat, però tant de bo sigui així, i ahir així es va agafar el compromís la federació, així que tant de bo sigui així.
Escoltant tot l'argument, clar, és un pas endavant pels equips de segona B, pels de tercera. Quina era l'opinió general ahir a la sala, tu que vas ser-hi allà compartint espai amb més de 400 clubs de tot el país? La gent convençuda d'aquesta nova proposta, amb un pèl de prudència o...?
Sí, home, en general és el que et deia, tot el que sigui obtenir més ingressos, tots els clubs de segona B, crec que no hi haurà excepció, doncs els necessiten, i bé, pues contents de que aquesta ajuda sigui superior. Dit això, com a club, almenys com a centre esport Sabadell, per nosaltres el que teníem al pressupost és un increment de 30.000 euros, perquè la resta doncs ja està dins del pressupost que teníem d'aquesta temporada, perquè eren quantitats que tenies previstes. I com et dic, no està molt bé rebre aquesta quantitat addicional, però no podem deixar de treballar per tenir nous ingressos, ja que sabeu com és la competició segona B i que el dèficit és molt més important que aquesta quantitat per nosaltres i per a molts altres clubs, i com a centre esport Sabadell el que hem de fer és continuar treballant i generar noves vies d'ingressos i a risc de fer-me pesat, perquè sempre dic el mateix, recordar que si volem un projecte guanyador i volem un projecte realment important per la ciutat, necessitem tot el suport d'aficionats que vinguin més al camp, de la ciutat en general, de les empreses, dels empresaris i de les institucions per poder ser realment un centre d'esport Sabadell potent i guanyador.
L'última que et faig, Bruno, pensant ja no només en la Lliga, sinó que ahir també es van presentar novetats a la Copa, que ha canviat el format enguany, també el repartiment d'ajudes, ho comentaven ahir. Millora el sistema d'aquesta forma pels equips més petits, en contraposició amb el que hi havia abans, sobretot més protector, podríem dir, dels grans?
Sí, si mirem el que és exclusivament el format de Copa del Rei, deixem de banda la Copa Federació, la meva opinió és que el format és millor, sí, que al final això fa que sigui una competició, al meu parer, més atractiva, i pels clubs més humils o de categories inferiors, doncs que sigui també molt més atractiva, perquè donem moltes més possibilitats doncs d'avançar amb la competició i també, per què no dir-ho, de generar més ingressos.
Doncs Bruno Batlle, director general del Centre d'Esport Sabadell, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell i esperar que arribin aviat aquests més de 300.000 euros que encara hi ha de deute. Una abraçada.
Moltes gràcies, Adri. Una abraçada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minut per un quart de tres de la tarda, deixem aquesta qüestió més financera, més econòmica, i amb Fly, amb la banda sonora de la pel·lícula Intocable, anem a parlar de la qüestió esportiva i concretament, per començar, de Grego Sierra, que és juntament amb Adri Cuevas i el porter Ian Mackay, un dels tres intocables a la plantilla del Centre d'Esport Sabadell després de 11 jornades disputades fins al moment. El murcià ho ha jugat tot, tots els minuts fins ara de la Lliga, igual que hi ha Macay i Kadri Cuevas, ja sigui amb tres centrals, formant per tant aquesta, podríem dir, banda esquerra de la línia de tres centrals en situació de sortida de pilota, o bé com diumenge en el tram inicial, en el triomf contra el Badalona, amb dos homes a l'eix de la defensa, jugant simplement com a central esquerrà de la parella de centrals. Grego destaca precisament la versatilitat que té l'equip per adaptar-se a les circumstàncies.
Hay que ir buscando las armas para poder enfrentar a su sistema en este caso, y bueno, yo creo que independientemente del sistema, hay cosas, ¿no?, como la actitud, las ganas, la entrega de este equipo que siempre lo ponemos al máximo, y bueno, como dices, pues tanto de tres como de cuatro, yo creo que es de valorar también la adaptación del equipo, ¿no?, a esas diferentes situaciones que se han podido dar en el partido, y bueno, contento por ello y contento por la victoria.
Com a curiositat, dèiem que ho havia jugat tot, que era un dels intocables. Amb els 990 minuts que acumula, Grego Sierra ja ha jugat més que en el conjunt de les seves dues últimes temporades, al Numancia i l'any passat entre el conjunt Sorià i l'UCAM Múrcia. Això sí, és a una groga de complir cicle, amb la qual cosa haurà d'anar en compte dissabte a les 5 a Andorra per no perdre's el següent compromís, que seria a casa contra el Nàstic. El defensa ha valorat també l'últim triomf, el de casa, el de la nova Creu Alta contra el Badalona per una 0 d'abans d'ahir. Assegura Grego Sierra que si volen estar entre els primers en aquest tipus de partits, a la nova Creu Alta especialment, no es pot fallar.
Yo creo que tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, ¿no? Creo que eso es importantísimo si queremos estar peleando por cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, con los pies en el suelo y con respecto al partido del Johan Cruyff, bueno, al final es un partido con dos muy buenos equipos, que creo que estuvimos vivos durante todo el partido y que bueno, perfectamente podríamos haber sacado algo de allí, pero bueno, ya te digo, no hay que fijarse no en la derrota ni en la victoria, sino más bien en el trabajo que hace el equipo para poder conseguir los puntos.
Doncs Grego Sierra, el primer argument de la part esportiva de la pel·lícula, després d'haver tingut a Bruno Batlle en directe valorant el que va ser la reunió d'ahir a les Rozas, a la Ciutat del Futbol, a la Federació Espanyola de Futbol. Anem ara amb la connexió gallega del Centre d'Esports. Ho dèiem, el Sabadell en joc, diumenge 4 dels 11 de la foto inicial del Sabadell eren d'allà, eren gallecs i havien coincidit a més a d'altres places, dos del Ferrol, Aaron Rey i Aitor Pascual, un de Fene just al costat d'Alberto Leira, i el coruñés i també ex del Racing del Ferrol, Ian Macay. L'acció del gol, de fet, va tenir accent gallec de Ferrol, concretament passada d'Aaron Rey a l'espai i barraca amb l'esquerra d'un Aitor Pascual que reconeix sentir-se còmode, especialment al costat del seu amic del mitja punta.
Sobre todo me siento muy bien con Aaron, ya que jugué en juveniles y fuimos los dos subimos a la vez al primer equipo, fuimos juntos a la selección gallega y al final pues me siento muy cómodo jugando con él porque lo conozco mucho y sé más o menos lo que va a hacer, aunque siempre sorprende un poco, pero sé más o menos lo que va a hacer y entonces me puedo ayudarle a adaptarme a eso.
Un Aitor Pascual que va jugar just davant d'Òscar Rubio en un sistema diferent, com comentàvem ahir amb el Sergi Garcés aquí a l'Hotel Suís, no tant com a lateral o com a carriler, sinó en posició més ofensiva. No li és nou, això sí, a l'ex de l'Atlético Levante, ja que durant l'etapa formativa ja actuava just aquí.
Como ya dije en otras ocasiones, yo en categorías inferiores era más jugador ofensivo y luego cuando fui llegando a juveniles me fueron retrasando la posición lateral, entonces creo que puedo adoptar tanto el rol ofensivo como el defensivo y me siento cómodo en los dos y contento eso de poder jugar en cualquier posición y ayudar al equipo.
L'altre nom propi pel que fa a aquesta quota gallega de la plantilla va ser el d'Alberto Leira, que per primer cop va ser titular per l'absència del capità, del migcampista Àngel Martínez, sancionat per acumulació de targetes.
Muy contento por mi primera titularidad, también acordarme del Capi Ángel, que estaba jugando muy bien, tanto él como Adri, y por eso es complicado entrar en el 11, y bueno, muy contento por mis primeros minutos como titular y contento por la victoria.
Difícil d'entrar a l'11, de fet l'ex del Teruel reconeix que el balanç en clau individual d'aquest partit contra el Badalona va ser positiu, ja havia jugat a la nova Creu Alta alguns minuts, però davant els escapulats va sortir d'inici i es va veure bé.
hoy me ha tocado jugar y creo que a nivel personal he estado muy bien y espero seguir teniendo minutos y demostrando que puedo tener un hueco en el equipo.
Finalment, si la lectura no és individual sinó col·lectiva, Alberto Leira es queda amb el fet d'haver sabut trobar els forats necessaris contra un rival de tall molt més defensiu que no pas els últims, com va ser el plantejament ofert pel Badalona de Manolo González a l'estadi Creualtenc.
Ellos son un equipo que se cerraron bien atrás y jugaban a la contra. Nosotros tuvimos la pelota y bueno, yo creo que hicimos un buen partido, los movimos bien y al final encontramos los espacios que necesitábamos para abrir el marcador, y luego cuando abrimos el marcador es verdad que ellos tuvieron un poco más la pelota, pero bueno, supimos sacar el partido adelante y bien, muy bien.
Molt bé, amb aquest 1-0 valorava Alberto Leira per primer cop a la jornada 11 titular al conjunt d'Antonio Hidalgo. Avui l'equip ha tornat als entrenaments, com dèiem ahir, amb una rutina diferent, descansaven ahir. Des d'avui ja no paren d'entrenar fins al dissabte, el dia de partit. Recordem, visita a Prade de Moles a partir de les 5 de dissabte amb previsió d'estar sota zero i veurem si fins i tot amb neu. Per cert, el centre d'esports ha ampliat un dia més el termini per comprar les entrades per aquest desplaçament en camp. Ja us dèiem ahir a través de les xarxes socials que l'Andorra no assegura vendre entrades a l'afició visitant el mateix dia de partit a les taquilles. Per tant, s'han de fer de forma anticipada, un preu de 15 euros. En un primer moment estaven obertes les oficines de la nova Creu Alta per adquirir-les dimecres i també divendres fins al migdia. El club ha anunciat avui que el dijous també romandran obertes aquestes oficines, tant en horari de matí com també de tarda. Recordeu també que, com dèiem ahir, aquí a l'Hotel Suís amb el Sergi Garcés, s'ha organitzat un autobús, un desplaçament grupal per anar cap a Encamp, cap a Prada de Moles, 30 euros amb entrada, més el bitllet de l'autobús, 30 euros amb el viatge sencer per veure aquest Andorra Centre d'Esport Sabadell.
Hotel Suís.
I encara en futbol, Òscar García Junyent s'estrenarà en una banqueta de la primera divisió espanyola. L'entrenador sabadellenc ha signat pel Celta de Vigo, agafant el relleu així del destituït Fran Escrivá. L'acompanyarà la banqueta de Balaïdos, a més, el seu germà Roger García Junyent, ex del centre d'esports, que farà de segon entrenador. Tot i que la seva presentació havia de dur-se a terme avui, finalment no serà així, serà demà. Això sí, comença ja a entrenar l'equip celtinya Òscar, mentre el debut del tàndem García Junyent al conjunt celeste serà dissabte, ni més ni menys que al Camp Nou contra el Barcelona. Hem preparat un petit informe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell amb la veu de la Mireia Sanz, amb el camí fet per l'Òscar des que va penjar les botes i es va arrencar ja com a tècnic.
El gran dels germans García Junyent ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera com a tècnic a l'estranger. És cert que la seva estrena va ser el Barcelona juvenil la temporada 2010-2011, però des d'aleshores l'entrenador sabadellenc ha voltat per mitja Europa. La primera experiència fora de casa va ser el Maccabi, club històric israelià que va redreçar el rumb amb ell a les regnes. A Tel Aviv va passar dues etapes diferents, ja que de pel mig va entrenar el Brighton de la Championship anglesa. De fet, després de la segona etapa, el Maccabi, Òscar va tornar a les Illes Britàniques dirigint el Watford, al marge d'Israel, allà on el Sabadellenc ha fet més fortuna, ha estat a Àustria, dirigint el Red Bull Salzburg, del 2015 al 2017. No han estat profitosos els dos últims destins del nou entrenador del Celta, ja que les coses no li van anar com esperava el tècnic local, ni al Saint-Étienne francès, ni a l'Olympiacos grec. Després d'haver tingut l'oportunitat d'entrenar diferents equips de casa nostra, com el Girona o el mateix Celta de Vigo en etapes anteriors, ara Òscar, que feia parella televisiva amb el també sabadellenc Axel Torres a les retransmissions de primera aquesta temporada, ha decidit acceptar el repte de treure l'equip gallec de la cua de la classificació, tenint jugadors de nivell a la plantilla, com ara Rafinha, Denis Suárez, Santi Mina o Iago Aspas. El currículum del nou tècnic vigués l'avalen els 5 títols que ha aconseguit, dues lligues i dues copes austríaques a Salzburg i una lliga israeliana amb el Maccabi, a més de classificar el Brighton pel play-off de Sen.
La trajectòria de l'Òscar García Junyent, que com diem demà serà presentat com a nou tècnic del Celta. A la seva arribada a l'aeroport, el sabadellenc ha fet a la televisió galega les seves primeres declaracions com a celtinya.
Hay buenos jugadores y bueno, las llamadas que he recibido y lo que he hablado con el club, pues creo que nos pondremos de acuerdo. A eso venimos, con mucha ilusión, muchas ganas y para intentar hacer muchos puntos.
L'estrena, com diem, ben difícil i a tocar de casa, serà dissabte al Camp Nou contra el Futbol Club Barcelona i, com dèiem també, a l'Òscar García Junyent, tècnic sabadellenc, l'acompanyarà qui va ser en el seu dia segon entrenador, entre d'altres, de Lluís Carreras o de Ramon Moya, Roger García Junyent, en l'última etapa al Club de Futbol d'Am, abans de marxar, de posar rumb ahir mateix cap a terres gallegues.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I parlem de dos clubs que coneixen de sobres, els germans García Junyent, del Sabadell i del Mercantil. A la Lliga Nacional Juvenil van tirar d'èpica tots dos per esgarrapar resultats positius en els seus compromisos a domicili. El centre d'esports, amb la seva remuntada llagostera, segueix obrint forat a la classificació amb la resta de juvenils A de la categoria. Els nois de Miqui Lladó van sobreposar un cúmul de circumstàncies adverses per acabar imposant-se per 2-3. El Sabadell perdia 2-1 a la segona meitat i jugava amb un home de menys per l'expulsió d'Àlvaro Rubio, però en menys de 5 minuts Sergi Altimira capgirava el marcador amb aquestes dues dianes.
A l'encaixar el 2-1 doncs no vam deixar de creure i en una jugada per allà a la banda vaig veure que estava sol i la vaig demanar i vaig poder batre el porter i justament 3 minuts més tard doncs vam poder fer el tercer en una falta lateral i la veritat és que sí, content per jugar aquí amb els dos gols, saldo personal, però el grupal doncs molt content per la victòria.
El migcampista s'ha erigit com el Pichichi Arlequinat de moment amb 5 gols. Gràcies al seu encert, el juvenil del centre d'esport segueix com el millor juvenil ha classificat amb 2 punts d'avantatge respecte al Cerdanyola i 7 ja sobre un reguitzell d'equips entre els quals es troba el Mercantil. Els blaugrana van salvar un punt del camp del Nàstic Manresa empatant a 2 gràcies a un gol de Musa Keita en el temps de descompte.
Era una falta desde nuestro campo. Luego, como era el último minuto, el nuestro central se estuvo arriba. Luego el balón botó el delantero uno que se llama Jordi Matí. El balón le ha tocado el estómago y el rechace, el balón me venía ahí justo, él era con la mala, con una volea.
Moussa Keita, per cert, ha demanat, sorprenent pràcticament a tothom en públic, més minuts del tècnic Carlos López.
Me siento decepcionado un poquito con todo esto, lo que me está ocurriendo, porque No estoy teniendo un minuto suficiente para poder jugar, porque cada partido estoy haciendo lo que me pide el entrenador, porque me pide que tenga que correr todo el partido. Estoy corriendo, pero estoy viendo que no estoy jugando mucho. Y era también ayer estuve muy, muy decepcionado, ¿sabes? Por todos, porque ayer tenía que haber salido yo, pero al final no sé qué pasó. Yo era, a ver, contento no estoy, ¿sabes?
No s'ha mossegat la llengua, a l'hora de valorar la seva importància. L'equip Moussa Keita, els de Carlos López, encadenen ara 3 partits seguits sense perdre. Aquest cap de setmana els graciencs rebran la Raona Marinals, la Fundació Esportiva Grama, mentre el Sabadell Juvenil es veurà les cares a Olímpia amb el Badalona. I precisament parlant del Mercantil, avui a les 10 de la nit el Suís del Forrellat serà l'escenari d'una trobada especial de velles glòries de l'entitat blaugrana. Reuneixen desenes de Mercantil Legends, el grup que plega exfutbolistes de l'entitat. L'organitzador del sopar és en Rafel Colldeforns. Què tal, Rafel, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Dia especial, el d'avui, pels que heu fet història al Mercantil.
Sí, és un dia molt, molt bonic. Vindran companys de fora d'aquí de Catalunya, Sevilla, estarà Marcelino, etc, etc. Vull dir, serà un dia molt, molt maco de recordar aquelles batalletes de fa 50 anys.
Clar, deies ara Marcelino Pérez Ayllón, un dels futbolistes sabadellencs segurament més emblemàtics que ve expressament per l'ocasió. Potser és el convidat més especial, no?
Bé, és un convidat més especial perquè ha sortit dintre del Mercantil B, aquella època que teníem 11-12 anys. L'estimem molt i també ve l'Antonio Olmo i ve Chango, que em va demanar a veure si podia vindre a sopar i donar una forta encaixada amb el Marcelino. que fa pues, més de 30 anys que no els veuen.
Déu-n'hi-do, 3 dècades sense veure's al Marcelino i en Chango, també Antonio Olmo, com comentaves, jugador del Barça a la tira de temporades, internacional absolut, i fins i tot em deies que amb una sorpresa des de terres extremenyes, no?
Sí, aviam, és una cosa que és un secret, i segurament si m'estan sentint... aleshores, bueno, t'ho explico.
Com tu vulguis, eh? Tampoc et vull posar en un compromís ara, eh?
Bueno, pràcticament serà en directe al Vilches, des d'Extremadura, que està entrenant, està vivint al Mendralejo i es va assabentar de la nostra tasca que estem fent i, bueno, em va trucar i volia donar, diguéssim, una forta encaixada en directe. És un vídeo, però és pràcticament en directe, perquè me'l va passar ahir. I vol donar una forta salutació, sobretot una persona molt, molt, molt concret, que a nivell futbolístic ha sigut el seu pare, que és el Murtró.
El Joan Murtró, l'alma mater del Mercantil durant dècades i dècades, i el Vilchez, que és l'Edu Vilchez, que al marge és entrenador, en el seu dia també jugador del Madrid, del Valladolid, del Palamós a segona A, etcètera, etcètera. Per acabar, d'on va sorgir aquesta idea de fer aquest Mercantil Legends i d'organitzar trobades com aquesta?
Sí, portem, aviam, això va néixer fa un any i 8 mesos, i va ser aquelles coses de 4 amics, amb Manolo González, Manolo Díaz, Velasco, érem 4, vam fer un sopar i a partir d'aquí, doncs bueno, vam parlar amb un altre i jo com, mira, la meva tasca ha sigut de suport a nivell de drets socials, no? Me'n cuido tot el que és el Facebook, la pàgina web, poso vídeos i totes aquestes cosetes i aquesta salseta veuen fotos de fa 50 anys amb la foto actual i s'emocionen.
S'animen, no? S'animen a fer aquest tipus de trobades.
Jo vull dir una cosa molt important, que estava invitat a ràdio i per qüestions personals no ha pogut assistir, no? No assistirà. Aleshores jo tenia preparat un vídeo de la seva trajectòria amb molt carinyo, perquè va marxar del Barça d'aquella manera amb la porta una miqueta així...
Del darrere.
Sí, jo li he preparat un vídeo que crec que la gent s'emocionarà. Jo demà li enviaré a ell personalment, bueno, més aviat al seu fill Carles, perquè li encantarà.
Un altre dels futbolistes històrics, Eladio, el Barça també fent molta carrera d'aquí de la ciutat i evidentment també han passat al Mercantil. Doncs Rafael Colldeforns, organitzador d'aquest sopar del Mercantil Legends, que vagi de gust avui al Suís del Forrellat, i m'imagino que serà una d'aquelles trobades que, si en comptes de ser una nit us deixen 24 hores tancats allà per xerrar de futbol, encara faltarien hores per xerrar d'anècdotes i de vivències. Que vagi molt bé, una abraçada enorme.
Igualment, i gràcies per la trucada, i qualsevol cosa que necessiteu, estic a la vostra disposició.
S'agraeix, una abraçada.
Igualment, gràcies.
No hi juga, però ara mateix és el nom més mediàtic de tota la segona B. Gerard Piqué,
Gerard Piqué, Gerard Piqué. Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, una figura como Gerard Piqué esté detrás.
Está claro que el nombre de Gerard Piqué pues refleja un poco al club, ¿cómo es?
No es una sorpresa que un equipo que esté Gerard Piqué detrás esté arriba en la clasificación.
Partit gran a Prada de Moles, tercer contra segon. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, Futbol Club Andorra, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Manu Lanzarote, de jugador de Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys? Welcome to New York. I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Equador del programa d'avui, 4 minuts, 17 segons per sobre de les dues. El Panathlon Club Sabadell va tenir ahir un convidat d'excepció. Segur que l'heu vist si heu estat atents a les xarxes socials en els últims minuts, @RadioSabadell a Twitter. La trobada del mes de novembre de l'entitat sabadellenca va comptar amb un mite de l'atletisme com Chuso García Bragado, madrileny, afincat a Catalunya des de fa dècades i amb un currículum realment espectacular que inclou, entre d'altres gestes, un títol mundial. Amb ell vam poder xerrar una estona de la seva experiència i, sobretot, atenció, de com prepara Tòquio 2020 els que seran els seus 8ens i últims Jocs Olímpics, ni més ni menys que amb 50 anys. Jesús Ángel García Bragado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, aquí, buenas noches. Aquí disfrutando de esta velada aquí con tantos pioneros aquí de deporte sabadellenc.
Un convidat de luxe avui al Panathlon Club Sabadell en una trobada que serveix ja de per si, així, amb aquest punt distès per xerrar una miqueta d'esport en general, però clar, avui és que podem estar-nos aquí tres nits perfectament xerrant i explicant batalletes i anècdotes, no?
Sí, la veritat que, clar, m'he trobat molt còmode amb aquest sopar, veient gent que porta molt d'anys fent empenta de les seves entitats esportives d'aquí de Sabadell, com per exemple el Josep Molins, que lògicament és l'alma mater de l'atletisme a Sabadell, el Josep Maria Tentes i tanta gent, no? I la veritat que quan estàs còmode doncs parles i parles com si les hores no passessin, no? I la veritat que molt còmode i molt a gust aquí.
Si te vas ara a l'Ententes, crec que ha comentat al llarg del currículum, que s'ha estat una bona estona repassant el currículum, sí, de García Bragado, 13 mundials, camí dels 8ens Jocs Olímpics, no sé si a les portes o d'aquí uns mesos vista d'aquesta nova edició dels Jocs Olímpics és un bon moment per precisament això, no? Per tirar la vista enrere, per recordar, deies que la teva estrena per exemple olímpica va ser a Barcelona 92, des d'aleshores 7, i tant de bo que arribi als 8ens d'aquí a no res, i per tant, no sé si un en aquest procés ara ja ho mira amb aquest punt, crec que has utilitzat la paraula nostàlgic, no?
Sí, la veritat que és a dir, és com en certa manera es converteix com el abuelo batallitas, no? El avi que conta moltes històries, no? Que has viscut, no? I clar, una pregunta molt típica és a dir, com he canviat de quan vaig començar fins ara, no? I la veritat que acabes tenint molta experiència d'haver estat a tants campionats, a tantes competicions, i vas tenir moltes vivències, no? I la veritat que, com es diu, no? L'experiència és un grau, i la veritat poder tenir tota aquesta situació de veure com han canviat les coses i poder-les contar-les des de dintre, no? Per mi ara contar el que va ser Barcelona 92 per molta gent és parlar de coses que ni tan siquiera han viscut, perquè no havia ni tan sols néixer, no? El 92, no? Ara, per exemple, al campionat del món de Doha van vindre tres nois joves que tenen la mateixa edat que la meva filla gran, no? És a dir, clar, les parles de Barcelona 92 i ells l'únic que poden fer és agafar un vídeo o agafar un llibre, no?, per veure fotos. No tenen cap record que hayan viscut ells, no? I tu se lo pots contar des de dintre, perquè jo lo vaig viure des de dintre.
Però no només explicar-ho, no? Perquè l'atletisme ha canviat moltíssim, la vida ha canviat moltíssim en general, però deies fins i tot que a la manera de fer marxa també, no? Que al final quan un té aquest punt d'experiència és més calculador, no té tants nervis, és més fred a l'hora de competir, que això també és tot un què.
Sí, clar, és a dir, quan ets jove, amb la joventut, uno és més atrevit o, diguem, menys, eres més inexpert i fas coses que a vegades surten bé però també surten malament, i això és una forma d'aprenentatge. La veritat que a la vida, com en moltes facetes de la vida, la primera forma d'aprenentatge és el fas un assaig i fas encerts i errors, no? I la veritat que en la meva trajectòria esportiva he tingut això, molt encerts però també moltes situacions errònies de les quals he après moltíssim, no? I la veritat que podia dir a la gent jove de poder parlar d'aquesta manera i intentar que ells tinguin aquest aprenentatge i puguin evitar que no facis els mateixos errors que he fet jo, pues bueno, això és un grau, no? De poder comptar-ho i també poder aplicar-ho, no? Tanto a la meva competició com intentar que la gent més jove pugui també aprendre d'aquesta manera.
Tu ets madrileny, et vas estrenar a Barcelona, com dèiem, el 92 en uns Jocs Olímpics, a partir d'aquí, el 93, el 94, vas anar encadenant campionats grans internacionals, i després de tot això, una pregunta que segur que no t'han fet mai, i el secret per arribar als 50 anys d'estar competint camí dels 800 Jocs Olímpics?
Home, no és una cosa que tingui molt clara, el que sí que és veritat que encara jo crec que intento mantenir la mateixa il·lusió que tenia quan vaig arribar a l'any 92, quan vaig ser campió del món l'any següent, al 93. Jo crec que sempre he tingut, no? A vegades me diuen la mateixa il·lusió que un noi en edat júnior de 18 anys o de 20 anys que té molta il·lusió d'anar per primera vegada en la selecció espanyola. I jo sempre he tingut aquesta, al campionat, amb aquesta il·lusió. De fet, ara a Doha jo tenia molta il·lusió. En aquesta ocasió, la il·lusió de poder fer un bon campionat que em permetés si poder anar als Jocs Olímpics. I no és perquè no hagi anat mai a uns Jocs Olímpics, sinó perquè és la decisió que he pres de poder anar al últim Jocs Olímpics per mi i poder donar per finalitzada allà la meva carrera esportiva, perquè és la decisió que he pres. Me donava molta il·lusió el poder fer-ho d'aquesta manera, de com jo volia fer la despedida, no? del món de la competició.
L'indestructible, deia en García Bragado, que et retiraràs a Tòquio, o ja veurem si canvien la seu de la prova, que també deies ara que pel tema de la climatologia potser us envien a Sapporo i que això ja no et convenç, sí, tant, que com més calor faci millor pel teu rendiment.
Sí, home, la veritat que és, té una miqueta de pena si al final fent la competició un joc que no és la ciutat on es faran els Jocs Olímpics, perquè ja no tindrem la mateixa vivència a la Villa Olímpica, perquè segurament estarem a un altre lloc. Serà molt semblant al que tenen sobretot els esportistes de vela quan competeixen a ciutats que no tenen port per fer competicions de vela, i serà una miqueta diferent, però sí que és veritat que farem un altre Jocs Olímpics. Per mi seran els 800 si estic allà finalment, i l'intentaré gaudir, intentar finalitzar a un bon joc que doni un bon sabor de boca, no? Per fer la meva despedida, no? I després, quan acabi tot això, pues donar una volteta per la Via Olímpica i poder de viure una miqueta des de dintre els Jocs Olímpics, que al final és l'ambient i l'important, no? I que té uns Jocs Olímpics.
Acabo preguntant-te, és un final d'etapa en tota regla, no? Perquè fins i tot deies que els 50 quilòmetres marxa és una prova que no tindrà recorregut, que no tindrà ja futur, que cada cop busquen més proves més curtes, i per tant gairebé s'acaba una etapa a nivell personal, però fins, sí, i tot com a disciplina.
Sí, jo fa un parell d'anys vaig veure que els organismes internacionals, el que manen en tot això, sobretot tot el Comitè Olímpic, havia posat data de caducitat a proves molt llargues. El clar exemple és el 50 km marxa, una prova que dura gairebé 4 hores, i tenia molt clar que després dels Jocs Olímpics de Tòquio sortirà del programa olímpic, quedarà en una altra distància molt més reduïda i molt més curta, i per tant vaig decidir que volia fer la última prova, on sigui segurament la última prova que es faci a nivell internacional com campiona internacional de 50 km, i veia que tenia la possibilitat d'estar. Sabia que amb 50 anys no seria fàcil, perquè depenia molt de la meva condició física. Afortunadament he pogut retornar a tenir la mateixa forma física que podia tenir fa 10 anys, i bueno, i ara tinc la possibilitat de fer-ho d'aquesta manera i despedir-me on vaig pres aquesta decisió fa un parell d'anys.
Enhorabona, perquè amb la teva perseverança ets un exemple, ja no només per als atletes, sinó per qualsevol esportista, i la veritat és que ha estat una meravella tenir-te aquí a Sabadell i aquesta estoneta que hem compartit de vivències.
Moltes gràcies.
Hola, sóc la Montse Mas, sóc atleta del Barça i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Un currículum i una xerrera espectacular del Xuso García Bragado, ahir, com dèiem, aquí a la ciutat de Sabadell. I un altre que té entre cella i cella Tòquio 2020 és el Jordi Morales, palista del Club Natació Sabadell, amb el qual ha anat acumulant èxits com a director esportiu fins fa uns mesos, però també com a jugador de l'entitat. Aquest vincle encara continua. Amb ell ha començat ja a escalfar motors de cara a la cita paralímpica, encetat ja aquest nou curs al Pau Vituri.
Avui volem parlar uns minutets amb un palista que ens ha fet vibrar i molt a Sabadell en els últims temps, tot i no ser de Sabadell, però representant el Club Natació Sabadell, com és el Jordi Morales. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va la vida ara, sense portar la direcció tècnica del club? Li va cedir el testimoni a l'Àlex Bocanegra i ara han passat ja uns mesos després d'aquesta decisió que vau anunciar. Com va la vida? Com va la cosa?
Bé, doncs, evidentment és diferent, amb altres reptes, també molt macos. Es troba a faltar, també, tota la gent, la relació directa. Bueno, hi ha moltes coses, no? Clar, que la senyora una miqueta, però bé, realment l'ocasió ho mereixia, no? L'oportunitat de poder preparar uns Jocs Paralímpics tot un any és una cosa molt, molt maca, sabem que no sap mai si poden ser els últims Jocs, i la veritat que ho estic vivint diàriament d'una manera molt, molt apassionant.
Això t'anava a dir, no? Perquè l'argument que vau esgrimir en el seu moment era això, preparar els Jocs Paralímpics durant un any sencer. Deixa'm preguntar-te, com va aquesta preparació, també?
Doncs bé, molt bé. La veritat que tinc, després de les competències que he fet al setembre, doncs tinc bastant encara la classificació. Oficialment no serà fins a l'1 d'abril, però bé, la veritat que ja té bona pinta. Ara ja crec que puc començar a pensar una mica, doncs, directament amb els jocs, ja no pensant només amb la classificació. I ara, doncs, bueno, període de començar a provar coses noves. El ser campió del món, doncs, encara em dona més responsabilitat a aquests jocs, i sé que ho he de fer millor el que vaig fer al campionat del món per poder aconseguir una medalla allà.
Deies ara un plantejament una mica conservador, no? D'aquí a l'1 d'abril parlaves que participar en segons quina competició et pot fins i tot restar punts, i això evidentment és perjudicial en la teva carrera per anar als Jocs.
Doncs sí, malauradament tenim un sistema de puntuació en el rànquing que no incentiva la participació, tot al contrari. Hi ha jugadors que sense participar pugen en el rànquing, això no cap, no?, en cap lloc, però vaja, és així. Hem de lluitar amb això, i és que jo estic en una posició que tinc bastant de marge, però clar, el poder anar a competir i perdre punts, doncs fa que doncs, hagi de ser una miqueta més cautelós, i segurament, doncs, fins que estigui oficialment classificat, doncs no competir internacionalment.
Un any especial també, Jordi, perquè estàs competint amb el club a primera nacional, en una categoria segona, que seria la segona B del futbol, la tercera màxima categoria, categoria ja complicada, es comencen a posar les coses als rivals més difícils.
Doncs sí, amb moltíssima il·lusió. Vaig arribar al club fa 2 anys, estava a tercera nacional. Hem fet 2 ascensos per arribar, doncs, segurament a la categoria que ens mereixíem els jugadors que hi competíem, no?, pel nivell, i realment en un grup aquest any molt dur. Això per la meva preparació serà genial, perquè és una exigència setmanalment molt alta, i bé, amb un repte important d'intentar, doncs, mantenir aquest equip, igual que també que s'ha de mantenir l'equip de sobre, no?, la divisió d'honor.
Avui és per a mi aquí la temporada 2018-2019. Bé, clar, la temporada 2018-2019 del Jordi Morales, tela, amb aquest Mundial que, com dèiem, ens vas fer vibrar, que suposo que ha estat un any també ple de reconeixements, un any importantíssim.
Brutal. Ara, la setmana passada, feia un any, i clar, el Facebook, no?, que et comença a recordar coses que has fet, i és un any brutal, del Campionat del Món, després el premi aquest, no?, que em van donar allà a Corea de millor jugador paralímpic de l'any, tot el que he viscut ha sigut realment, realment un somni. I jo crec que he tingut la gran sort de poder viure-ho dins el Club Més Sabadell, que això doncs ha fet que tot fos molt, molt més especial i més espectacular.
Jordi, que ens has fet viure moltíssim aquests dos últims anys, i el 2020, el pròxim any em sembla que serà molt i molt especial, i farem un seguiment de ben a prop també aquí a Ràdio Sabadell, amb moltes i moltes ganes que arribi ja a la cita de Tòquio. Que vagi molt i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Juga, però ara mateix és el nom més mediàtic de tota la segona B.
Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, que una figura como Gerard Piqué esté detrás.
Está claro que el nombre de Gerard Piqué pues refleja un poco al club, como es.
No es una sorpresa que un equipo de que esté Gerard Piqué detrás esté arriba en la clasificación.
Partit gran a Prada de Moles, tercer contra segon. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, Futbol Club Andorra, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soc Manu Lanzarote, jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Roger ens ha venut quatre coses ja, tram final de programa, 9 minuts i les 3 de la tarda. Parlem ara del cap de setmana rodó pels sèniors del vòlei del Club Natació Sabadell. El que més va haver de suar per endur-se el triomf va ser el femení, patint, però l'equip d'Hugo Gotuzzo es va acabar imposant per 3-16-2 al Sant Cugat en aquest duel comarcal a les naus. Les nadadores, per uns moments, van estar contra les cordes quan perdien per 1-2 i, per tant, es van veure obligades a remuntar, però, com diu la seva capitana, l'Ana Jiménez Morcuende, l'equip se sent fins i tot còmode en situacions límits com aquesta.
Sembla que el 5-7 ens agrada molt. Sempre acabem molts partits amb 5-7. I la veritat és que som un equip que aguantem molt fins al final i ens creixem molt. Llavors ho vam demostrar i ens vam portar dos puntets que van molt bé.
Va ser, per cert, una petita revenja del que va passar l'última jornada del curs passat. Les santcugatenques no jugaven res i el club necessitava vèncer per 3-0 per classificar-se per fases, però l'equip, llavors entrenat per André Colín, va cedir un 7. Tornant al present, amb aquest tercer triomf de la temporada, el Natació Sabadell es col·loca cinquè a la classificació del grup B de la primera divisió femenina. El seu pròxim compromís serà aquest dissabte a 9:15 a la pista del CUE, al Zaragoza. Les aragoneses encara tenen el caseller de punts a 0 després de 5 jornades de campionat.
Hotel Suís.
Moltes de les integrants d'aquest equip femení van assistir també al partit del masculí, corresponent també a la cinquena jornada de la primera nacional, que es va disputar divendres, un dia abans, coincidint amb les festivitats de Tots Sants. El duel contra el Barberà, per tant, un altre derbi, va tenir també lloc a les naus, juntament després de la presentació dels 16 equips de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell, amb la presència, entre d'altres, de la presidenta de la Federació Catalana de Vòlei, la Maribel Zamora. La festiva jornada la va arrodonir el sènior masculí masculí amb un triomf per un còmode 3-0. La victòria posa els homes de Jordi Fernández quarts a la taula. El Sergi Parc va poder gaudir del triomf dels nedadors i també parlar una estona després del partit amb el tècnic de l'equip, amb el Jordi Fernández.
Vinga, som-hi amb el Jordi Fernández, l'entrenador del Club Natació Sabadell de vòlei. En el partit avançat de Lliga avui divendres, Tots Sants, aprofitant que és festiu, el club s'ha imposat per 3-0 davant el Barberà. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I molt bona tarda, no?
Sí, molt bona tarda, molt content, sí.
Us esperàveu potser un partit, no et diré tan fàcil, perquè suposo que no em diràs que ha sigut molt fàcil, però home, heu guanyat per la via ràpida, relativa poca estona, podríem dir, no? No sé si esperaves un partit, diguem-ne, potser més difícil, o com t'ho esperaves?
Bueno, teníem clar que si el Barberà és un equip que és molt lluitador, defensen molt, que a la mínima que els deixes una miqueta d'oxigen se't pugen a les barbes, llavors havíem de fer un partit molt seriós, poc error, sabent el que havíem de fer, sabent potenciar el que fem bé, i sobretot això, no donar-los un marge a creure que podien fer alguna cosa, perquè és molt, 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 molt perillós.
I no els he donat marge, és veritat que ells es plantaven en penúltima posició, però vosaltres també veníeu de patir una derrota dura.
Sí, una derrota molt dura per inesperada, sobretot.
Perquè l'altre dia ho parlàvem, quan vau perdre aquí contra Sant Roque Batant fa un parell de setmanes, tu ens vas dir clarament que l'equip de Canàries, si no guanyaria tots els partits, pràcticament tots, perquè era un equipàs, però sí que ens vas dir que de Sant Martí potser havien baixat una miqueta el nivell respecte a l'any passat i en canvi us veu emportar una derrota, com dius, inesperada d'allà.
Sí, van ser una sèrie de factors. El partit va començar una hora i mitja tard perquè hi havia un partit de futbol abans, les pilotes d'escalfament eren bastant dolentotes, hi havia unes canastes per allà que no és reglamentari. És veritat que els meus jugadors van estar pensant en tot menys en el que havien de pensar, i Sant Martí va plantejar un partit molt seriós, amb molt poc error, fent tres coses molt ben fetes, i no vam saber reaccionar.
Factor pista determinant llavors, també aquí, és veritat que com dèiem abans Sant Roque Batant es va imposar aquí, però suposo que d'aquí a les naus voleu fer un fortí també, clar.
Sí, la idea era sortir d'aquí invictes, bueno, 100% no serà, però esperem que l'únic que s'endugui d'aquí a algun punt sigui Sant Roque Batant.
Després de 5 jornades, el balanç és de 3 triomfs, no sé com valores aquest primer balanç, aquesta primera presa de contacte, no?, amb la temporada. No sé si esperàveu, després de mirar el calendari, potser un balanç millor, o és més o menys el que teníeu calculat?
De moment, ja dic, l'única sorpresa entre cometes, perquè al final Sant Martí, visto lo visto, serà un equip que estarà més amunt del que jo creia, és l'únic partit que realment crec que no haguéssim hagut de perdre, o almenys un 3-0 descarat.
Al final sí que va ser 3-0 malauradament. Avui sou vosaltres els que heu guanyat per 3-0 el Barberà. No fa la pinta que la setmana que ve pugueu guanyar el millor tan fàcilment o tan ràpidament, perquè visiteu a la pista del Vòlei Manresa, que és un equip que no ha començat malament.
No, i a més a més, Vòlei Manresa és un equip com Barberà, i més encara a la seva pista. És un equip que és molt, molt peleón, molt lluitador, té un parell d'atacants bons, i si s'entonen són capaços de girar-te de truita en un momentet.
Jordi, esperem que vagi tan bé, podríem dir, com el partit d'avui contra el Barberà. Moltes gràcies per atendre'ns.
A tu, moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I en els últims compassos del programa, Futbol Sala, segona B, l'Escola Pia ha enxampat el Club Natació Sabadell a la classificació i, de fet, es col·loca per davant dels nedadors per tenir millor diferència de gols. Els escolapis es van imposar còmodament 6-3 al Ripollet. De fet, els ripolletencs van maquillar el marcador en el tram final, ja que els homes de Pedro Donoso es van arribar a posar 6-0 amunt. El tècnic es felicita per donar símptomes de millora respecte a l'irregular inici de temporada.
La palabra plácido yo creo que en esta categoría no existe, ¿no? Yo creo que es un partido muy trabajado, tanto defensivamente como ofensivamente, y bueno, yo creo que hemos minimizado mucho los errores, lo llevamos haciendo jornada tras jornada, y bueno, yo creo que a partir de la defensa tenemos que seguir creciendo, ¿no?
El balanç del futsal Pia ara és de 4 victòries i 4 derrotes, situant-se 8è classificat amb 12 punts, amb uns guarismes calcats, i trobem el club, ara 9è, que va encaixar un seriós correctiu per segona jornada consecutiva, aquest cop a la pista del Barceloneta, i per 6-1. Són 3 derrotes en les últimes 4 jornades pel Natació Sabadell, que són les que fa que no jugat Dani Castro per sanció. Borja Burgos, el tècnic de l'equip, espera que situacions com la de Castro o la d'Arnau Manzano, expulsat també la passada setmana, no es tornin a repetir.
Un cop no pot guanyar 3 punts, el que crec que no has de fer és hipotecar o començar a perdre els 3 següents de la setmana següent. i és mantenir una mica el cap fred en aquestes situacions on les coses no vagin bé. Evidentment hi ha frustració per part de tots quan les coses no surten, però bueno, madurar una miqueta en aquest sentit. I sí que és cert que som molt joves, però si volem estar on volem estar, les coses han d'anar fent sempre cada dia millor i tenir aquesta ambició per ser millors cada dia en tots els aspectes, i l'aspecte mental és un d'ells.
Els nadadors tornen a Calbassac aquest cap de setmana, serà per rebre el Mar Dènia, mentre la Pia afrontarà un duel d'altura abans del compromís de Copa. Serà visitant el líder invicta, el Bellsport, l'Hospitalet. Aquí a l'Hotel Suís, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat. A les dues marxarem fins a Andorra per trobar un exarlequinat que s'ha erigit com una referència ofensiva del rival del centre d'esports dissabte, és a dir, el davanter Ernest Forgas. També donarem un cop d'ull a la segona catalana, al futbol femení, al Global Bàsquet tornant a la competició, i també presentarem una nova edició de la cursa del Club Natació Sabadell.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem al punt i final del programa d'avui. Per recuperar-lo, per exemple, la conversa amb Xuso García Bragado, entre d'altres, o amb el Bruno Batlle al principi del programa, radiosabadell.fm o també @radiosabadell a través de Twitter d'aquí a uns minutets. Que vagi molt bé, per cert, abraçada enorme des del control de so del Roger Benet. Adéu, adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.